Parlem de sexe?
I avui parlem de sexe per fer-nos ressò d'un estudi que diu que almenys un de cada quatre homes s'ha iniciat en el consum de continguts pornogràfics a internet abans dels 13 anys. I el primer accés s'avança als 8 anys, principalment per la familiaritat amb les pantalles i el fàcil accés a la tecnologia mòbil. Aquesta és una de les conclusions principals de l'estudi Nova Pornografia i Canvis a les Relacions Interpersonals elaborat per la xarxa de joves, Inclusió Social i la Universitat d'Illes Balears. I nosaltres, per això, doncs avui volem parlar a la secció Parlem de Sexe i per això ens acompanya, com sempre, la Laura Clotet, sexòloga, terapeuta de parella i també metgessa de família. Bon dia, benvinguda.
Bon dia, Raquel.
Aquestes dades demostren que l'educació sexual i afectiva és l'assignatura pendent, no?, a casa nostra.
A casa nostra i a tota Europa, em sembla, i a part del món, sí. La veritat és que encara costa posar educació sexual a les aules quan parles de fer-ho de forma transversal sempre... i s'aixequen els crits al cel, no? Perquè no pot ser que parlem de sexualitat amb els joves.
Sí, però al final els nens, no?, i els joves busquen les respostes que no tenen a casa o a l'escola, no? I a mi, per exemple, em sembla frapant la dada de que els nens amb només 8 anys ja tenen doncs, aquest primer contacte, no?, amb la pornografia.
De fet, és molt, molt fàcil, no? De fet, el que ens és difícil és posar qualsevol cosa al Google i a la dreta o a l'esquerra no tenir un anunci amb contingut pornogràfic o sexual, no? O sigui que és algo que no podem evitar. El que hem de fer és acceptar que és així i l'educació, evidentment, passa per contravertir una mica els efectes del porno.
Hem de dir que nosaltres, precisament, el que intentarem fer sempre un cop al mes, al matí, és obrir els micròfons a diferents col·lectius per veure realment què pensen i com viuen també el sexe. Preparada, doncs, per aquest nou format de tertúlia, Laura?
Preparada i avui molt ben acompanyada.
Molt ben acompanyada d'uns joves que també doncs, ens explicaran com viuen i com entenen la sexualitat a dia d'avui. Anem a presentar-los, molts dels nostres oients els coneixeran perquè, de fet, ells feien una secció, la generació Z. Anem a presentar-los. Marc Pérez, bon dia.
Hola.
També ens acompanya la Júlia Núñez, bon dia.
Bon dia.
I la Irene Pedrosa, bon dia i benvinguda.
Bon dia.
A veure, què us ha semblat aquestes dades? Us han sorprès o no?
Tristament, no.
No.
O sigui, ja arribem a una conclusió. A cap de nosaltres ens ha sorprès, no? O sigui, això vol dir que hi ha alguna cosa que no fem bé.
No, l'únic que no fem bé és no acceptar-ho. És a dir, aquesta és la realitat i el que hem de fer és veure-ho, no? I un cop ho hem vist, el que podem és parlar de què fem tenint en compte aquesta realitat. Però el que no té cap sentit és que neguem aquesta realitat i intentem seguir educant com quan això no era real. Ara ho és, no? I ells ho confirmen. O sigui, que el que hem de fer és treballar a partir d'aquí.
Totalment. Vosaltres, per exemple, a casa, parlàveu de sexe o parleu?
No.
Una miqueta, però no.
És un tema que costa, no?
De fet, sí. A mi em fa vergonya, o sigui, he vingut aquí pensant, uah, no sé com abordar-ho perquè només parlo de sexe amb els meus amics, però a casa, zero. O sigui, les úniques coses que he sentit a casa és prendre condons i ja està. I amb la boca tancada perquè fa vergonya i a mi també em fa vergonya.
I en el teu cas, Irene?
La cosa és que, o sigui, a la generació dels nostres pares era com... O sigui, aquest tema era com veure el canal així una mica de sexe a les 3 de la matinada, a la ràdio i ja està. I nosaltres ara mateix tenim tantes pàgines que jo penso que per ells és com complicat el fet de que nosaltres tinguem tantes facilitats que ells no tenien. Per això costa a l'hora de... parlar de sexe amb ells, també. És una mentalitat més tancada amb ells.
I en el teu cas, Marc?
Jo sí que és una mica més diferent perquè jo sí que em trobo còmode d'una manera còmica per parlar de sexe amb la meva família en general. Sobretot amb els meus pares no tinc cap problema. Potser amb el meu pare és més natural o més còmic. Amb la meva mare, a la meva mare li fa una mica més de pudor, una mica de més de vergonya. Però en general, no sé, jo a casa meva dic barbaritats i borrades i coses molt estranyes i potser sí que em poden mirar malament però em segueixen la gràcia i fins i tot el meu pare algunes vegades també fa algunes bromes de contingut sexual que a vegades poden estar dins de context, a vegades no. Això és tema a part, però sí, jo a casa meva més o menys sí que puc parlar amb naturalitat.
Això és interessant, no, Laura? Utilitzar l'humor, ni que
sí,
sigui l'humor, no?
És cert, no?, que és molt interessant el fet de dir, ah, podem fer bromes de sexe, però és que això no és parlar de sexe.
Mm-hmm,
una cosa és, jo puc fer bromes de sexe i acceptem pues, certa broma amb la gràcia aquesta, uah, que guai, la mama es posa de vermella, que està molt bé com a broma, però això no és parlar de sexe. Parlar de sexe és plantar-se a casa dels pares i dir, escolta, mira, avui he estat amb una parella, no he sapigut dir-li que no en un moment donat, o avui aquesta persona m'agrada i m'està forçant, o aquesta, avui... Hòstia, he fingit per primer cop un orgasme, això és parlar de sexe, no? I jo penso que això és algo que ni tan sols fem amb els amics, no només amb els pares, sinó que aquest parlar de sexe amb naturalitat i amb normalitat, igual que parlem de, jo què sé, aquest vist picat o aquestes maduixes no m'agraden, no? O què t'agrada més? De fet, hi ha estudis, no?, que ho diuen que fins i tot el 50% de la gent no parla de sexe amb la persona que el practica. O sigui, ni tan sols parlem seriosament de sexe amb la parella, de què m'agrada, què no m'agrada, on està el meu límit, no? I això sí que penso que, com bé dèiem, no? Penso que és algo que la Júlia deia, no? Ella ni en parla. I la Irene deia, sí, però poquetes coses, no? Perquè els fa por que estiguem tan informats. Jo tinc els dubtes que estigueu tan informats i sempre quan faig xerrar amb adolescents sempre dic que abans era una mica assaig-error, jo provava i el que m'agradava bé i el que no, doncs no ho tornava a fer. I ara el porno marca molt què és correcte i no. Les últimes enquestes diuen que un 30% de persones creuen que els ha d'agradar el que el porno marca, no? Inclús escenes molt violentes. Igual, jo no sé si heu viscut alguna d'aquestes de... Buah, és que això m'hauria d'agradar i no m'agrada, o això em fa fàstic però no sé com dir-ho, perquè això és el que se suposa que és el sexe real, no? No sé... Què en penseu?
Jo fins i tot a la inversa de això m'està agradant i no m'hauria d'agradar perquè no ho he vist representat mai o no m'hauria de sentir identificat amb això que m'està agradant i això que ara se li diu, bueno, sempre se li han dit los fetiches, tot allò que està prohibit, que et pugui agradar i en canvi potser t'agrada o potser no t'agrada certes coses i clar, com que no ho has vist representat en la pornografia, no t'ha d'agradar o t'ha d'agradar per força i et trobes en un moment violent per tu, violent per l'altra persona, és incòmode i no fa que no es pugui desenvolupar aquell acte sexual o aquell acte romàntic o el que sigui, perquè realment hi ha molta varietat dins del sexe, pues que sigui completament incòmode i un desastre completament per tu i per tothom.
Totalment, perquè vosaltres com us informeu? O sigui, quan teniu dubtes, llavors, com ho feu?
Entre
o com ho fèieu? Entre...
Penso...
Sí? I a vegades sí. També buscàveu a internet?
Clar, has buscat. Jo penso que quan vaig començar una mica amb la sexualitat o així, els primers cops era com buscar a internet totes les solucions, saps? Allò, esto como sea.
I el porno.
Sí, clar, llavors, després ja quan tens més edat, pues ja vas comentant amb els teus col·legues, allò, pues mira, no sé què, perquè... No tothom es pren el tema d'una manera igual, saps? O sigui, jo amb algú puc parlar de sexe obertament i jaja, i amb altres persones és com, jo no faig això, no sé què, i és com, no niegues tu sexualitat.
Mm-hmm. Bueno, de fet, jo als meus amics he trobat formes de saber autocomplaer-me a mi mateixa. Perquè, clar, comences amb el rotllo de vull tenir sexe a uns 15-16 anys. Però és que jo no vaig aprendre a complaure'm a mi mateixa fins al quasi el 18. Llavors és com feia algo que no estava bé, però que jo veia que a la gent li agradava. Però vaig haver de preguntar a les meves amigues què feien elles, perquè a mi no em servia. I és veritat que elles em van dir, jo faig allò. I jo vaig dir, per què no provo? I ho vaig provar i vaig aprendre d'elles, no del porno ni de... Saps? O sigui, és molt fort.
Bueno, clar, és el que comentàveu, no? Tant les pràctiques menys normatives, que no les trobarem en un porno més convencional, sí que és veritat que tens porno específic de fetitxes o porno específic de coses més inhabituals, però no és el porno gratuïto que ens surt a tots els mòbils, ¿vale? Yeah. I, evidentment, tampoc hi ha pràctiques de masturbar-se, no? El porno i la masturbació i l'autocomplaença estan molt lluny de la realitat, no? Jo penso, jo quan parlo amb gent jove, sobretot inclús més petits que vosaltres, no? Sempre dic que de molt, molt petits, les pel·lis que hi ha tiros ens expliquen que la sangre és zumo de tomate i això ens ho diuen que tenim 4 anyets, som tope mocosos i ja sabem que no hi ha sang a les pel·lícules, que gasten suc de tomàquet, no? En canvi, ningú s'atreveix a parlar-te de porno i dir-te, escolta, tampoc és semen, és leche condensada, que sàpigues que tots són montajes, que nadie aguanta 20 minutos, que, a més, les postures no són per al placer, les postures són única i exclusivament que la càmera enfoque lo que tiene que enfocar, no? Llavors, si ens diguessin tot això, potser li trauríem una mica de fetitxe, no?, el porno i una mica de què?
I també moltes vegades que la pornografia té una mirada molt particular, no? Uh-huh. Moltes vegades és l'home, no?, el que acaba doncs gaudint, no sempre, evidentment, i això potser doncs també crea unes expectatives, no?, que no són del tot certes, evidentment.
Sí, sí, està clar que la pornografia està marcant aquesta societat patriarcal que tenim, on el màxim plaer és de l'home blanc hetero, i no salgues d'ahí.
Amén. Venia amb aquest missatge pensant jo, en plan, si parlarem de sexe i parlarem segurament de porno, he de mantindre la meva postura de que ens hem de deseducar del porno perquè és blanc, és masculí i és hetero al 100%.
I coitocèntric.
Ahà. Uh-huh. Exacte.
I agafem aquestes idees. O sigui, jo fa poc vaig parlar amb la meva parella que jo crec que jo tinc gustos d'home. O sigui, jo per veure...
Tens gustos...
Del porno.
Però són gustos. O sigui, no cal etiquetar-los com a masculins o femenins. Jo penso que el gran problema és que, a més, tenim una societat superbinària. Si no ets home, ets dona. No hi ha res més. No, saps? A mi pot agradar moltíssim una pràctica i no deixo de ser dona, o no? Vull dir, que és aquesta, el que deia ell, no? El que es marcava molt el Marc, en plan, buah, per què estem...
Clar, per què em plantejo això? Per què m'agrada això? I per què crec que és una cosa que no és pròpia d'una dona?
Perquè t'ho han vengut així.
Però és curiós, perquè, per exemple, jo, amb els meus amics, o sigui, la majoria, parlem i sempre diem que, per exemple, per veure porno, sempre busquem el porno amateur, que és... Un vídeo casero, saps?
Un vídeo casero que copia el porno
sí,
mainstream.
Sí, clar, però ja no és un vídeo amb HD, supercalidad i tal. O sigui, que sigui com més semblant a el que realment és i no...
Que no sigui, que no sigui tant una indústria, sinó que sigui més plaer, no?
Sí. S'intenta enfocar el gust i el plaer en el que intenta allunyar-se, el que sabem que està malament, però igualment ens atrau. Sempre, jo crec que ens passa a tothom, o sigui, sabem que està malament, però igualment moltes vegades ho fem igualment.
Què és el que està malament?
O sigui, partir del plaer del porno, jo estic supereducat, en plan, soc conscient, i igualment moltes vegades, doncs, quan alguna vegada no sé el que fer, jo amb la consciència de que la pornografia és algo superestereotipada i superallunyada de la realitat, igualment... Puc arribar a masturbar-me amb pornografia?
I... Però a mi no m'ho he sentit dir mai, que porno és dolent, no ho he dit mai.
Clar, jo per mi sí. Per mi jo ho tinc educat i interioritzat d'aquesta manera perquè a mi, per culpa de la pornografia, jo podria dir que jo he estat baix uns eixos d'opressió al qual sí, jo no hagués... Si jo hagués complet aquest cànon, no m'hagués passat mai i no hagués patit experiències dolentes dins de la meva sexualitat. Llavors, per això jo tinc aquest punt de vista. És meu personal, òbviament.
No, i és absolutament lícit. El que sí que és important també és trencar una llança, no? O sigui, jo he dit que el porno té l'autoritat que té. Si tu en un moment donat el porno més convencional del món mundial et serveix per fotre't com una moto perquè és el que necessites, benvenido sea, como si me pongo viendo la Bella y la Bestia. És que és absolutament igual, cada uno que se ponga con lo que quiera, ¿vale? Uh-huh. Una altra cosa molt diferent és que no tinguem clar que és ficció. Uh-huh. I sí, estic d'acord amb tu, Marc, que moltes persones han viscut opressions i situacions d'abús perquè intenten repetir uns paràmetres on mai es diu que no, on mai es marquen límits, on es diu prou, no? I és veritat que això el porno no ens ho ensenya, no? No sé si alguna vegada heu fullejat webs de porno més dur, webs de sadomasoquisme, per exemple, el porno aquest acaba sempre amb les dues persones assentades de costat dient que tot ha sigut consentit, que tot el que has vist ha sigut pactat, que no hi ha hagut cap mena de problema. És a dir, això és una cosa que en el porno convencional no veurem. En canvi, quan realment et radicalitzes, sí que tu hi pots trobar, no? I això demostra, doncs, que, bueno, hi ha graus que necessiten dir que hi ha consens, no? En el porno convencional no sabem on està el consens. I és el que dius tu, no? Llavors entrem en un joc de això és correcte, no ho és? Clar, si tothom ho fa...
I la meva pregunta és, i a les aules, què és el que passa? A les aules, com s'explica, no?, tot aquest tema de la sexualitat, de les relacions? O només es parla de seguretat i prou, no?
Sí, fatal. Exacte. O sigui, anàvem al mateix institut els tres i només hi va haver una xerrada de sexe de...
Que,
com es deia? No sé, bueno... Sí, i era bàsicament informar-te del preservatiu masculí i femení. I ja està. I les malalties que podies tenir o no, i poc més. O sigui, ja està. Que sí que realment està bé que vinguin i que ens ho expliquin, però que ho sabem, jo crec que bastant bé com per explicar unes altres coses. fer.
Consentiment, també. Jo crec que ens haurien d'haver explicat. Sobretot a les dones. I, no sé, que hi ha cops que et veus en situacions que dius, com paro això? O sigui, què faig? I després acabes d'aquesta situació i dius, a veure, això què ha sigut? O sigui, però clar, quan ets tan jove, o sigui, per exemple, quan tens 16, 17 anys, no saps dir segon que coses. I això és el que a l'escola s'havia d'explicar. Què fer? I amb qui tenir aquestes relacions? Perquè si sent 16, 17 anys tens relacions amb gent 6, 7 anys major que tu, et passaran coses que no hauries de... Saps?
Clar, perquè potser no tens prou maduresa i tampoc no tens els recursos per marcar aquells límits, no? Que són tan importants moltes vegades.
No, sempre ens passem el dia parlant de límits. No, només dues coses del que has dit. La primera és que si tu tens 15 anys i l'altre té més de 6 anys més que tu, és un abús legalment, és a dir, perquè no arriba a judici. Però el sol fet de que una persona menor de 16 anys tingui relacions amb algú 6 anys més gran, per llei és delicte. O sigui, ja per començar, que tots que en coneixem, però per llei es pot declarar com a delicte i no seria el primer cas que uns pares denuncien el nòvio d'una filla. No estic d'acord en que és només cosa de noies. És veritat que tenim més abusos les noies, però cada cop hi ha més nois que pateixen abusos amb altres nois o inclús amb noies per també aquest saber voler agradar i no saber dir no. O sigui, que jo penso que cada cop estem més barrejats. Jo fa anys que, la Raquel ja fa molt sentit a dir moltes vegades, jo penso que entrar a les aules venent perill és com regalar entrades pel Dragon Khan. O sigui, jo no puc vendre perill i adrenalina en una aula d'adolescents. O sigui, jo entro a les aules dient que la sexualitat és quelcom normal, que tenen els pares, que tenen els familiars, que no són especials per tenir sexe, però el que jo vaig és a millorar plaer i a donar habilitats per poder dir que no quan s'ha de dir que no i què és un consentiment. I les aules s'han d'entrar així, o com a mínim és la meva visió de com s'ha d'entrar a les aules, no? Per mi la seguretat només té una cabuda i és que com més tranquil estàs, més plaer tens. Amb la qual cosa, si jo no sé segur si la persona que tinc a davant abusarà o no abusarà, respectarà els meus límits o es posarà o no un preservatiu, no disfrutaré. I per mi el preservatiu només té cabuda en aquesta seguretat i tranquil·litat perquè si no, no disfruto. I jo penso que a les aules hem de canviar el xip, absolutament. Estic absolutament d'acord amb vosaltres. El que no sé és com ho farem entre tots. Ho hem de fer, no sé, una recollida de signatures o presentar un projecte a l'Ajuntament, no sé.
Totalment, però el que demostrem cada setmana aquí al Parlem de Sexe és que realment doncs, la gent té moltes incògnites, molts dubtes, no?, sobre aquest tema. Hem parlat molt del tema de l'educació, però també, no?, i del sexe, però també m'agradaria parlar de les emocions, no?, i de les expectatives, no?, perquè això també és molt important.
Bueno, no, abans ara parlàvem del porno, no? La veritat és que quan parles de sexe parles de porno i quan parles d'emocions parles de Disney, no? I jo, de fet, tinc una xerrada que es diu de Disney al porno perquè passem d'aquí. Passem del mito de l'amor romàntic puro i duro i de la vella que ha sortit, no? La vella i la bèstia que per amor es canvia tot a, vamos a ensenyar-los com se met hasta el fondo i garganta profunda, no? Llavors, bueno, ara tirem enrere, o sigui, quan veiem porno ens desalimentem de l'amor romàntic o ja les barregem i és un caos ja, perquè barrejar porno i amor romàntic sí que llavors ja és un cortocircuito per a les neurones,
És les dues, o sigui, les dues coses més adolescent típic alienat que pot existir al planeta. Veure porno i creure en l'amor romàntic és el còctel perfecte de les hormones. Jo ho veig així, vaja.
Però això passa.
I és
veritat,
realitat,
això passa.
És la realitat.
A mi m'ha passat, o sigui, això de creure, jo què sé, en plan, vull una persona que en el sexe sigui tal i que i després em complengui de tal manera que em porti a llocs, no sé què, no sé quantes.
I que em cuidi, que em salgui, que,
sí.
Uf, que m'amime, clar, sí, és fantàstic això.
És que som uns ineptes en realitat, els adolescents, a lo... Sempre pensem que les relacions seran superidealitzades, a lo, oh, mi primer amor adolescente va ser muy bonito, i després, no és així, saps? O sigui, jo què sé, és molt monòton una relació, en realitat, també és...
I tampoc saps com lidiar amb ella. O sigui, hi ha vegades que quan tens una relació dius, i ara, i això què? I això, què em passa? Hauria d'anar a un psicòleg o hauria de... Saps, això?
Mira, la veritat és que primer de tot, Irene, els adolescents no sou ineptes, sou supervàlids i supercapaços. Ja saps que la Raquel, que jo no permito que nadie s'autodestruï aquí. I a més, no només sou molt, molt capaços, sinó que us en sortiu d'un amor, tres, quatre, romàntic, i seguís sobrevivint, o sigui que està bé. Yeah. Per, i com a compensació et diré que la majoria d'adults estem exactament igual, que seguim caient en l'amor romàntic després de cada relació, o sigui, és algo que és molt més cultural i que no és edat dependent, o sigui, que no, l'edat no ho cura, no, tranquil·la, que diràs caient. A part d'això, és veritat que si no ens parlen d'amor, d'emocions menys, no? El fet de com gestiono un gelos, com gestiono aquesta necessitat que tinc de l'altre, estic enfermo? No, l'amor no és una enfermedad, per sort, estaríem tots bojos. Sí que és veritat que, com molt bé deia el Marc, si jo agafo els paràmetres d'un enamorament clàssic, estic tot el dia obsessionada per l'altre, estic pendent de l'altre, no dormo, no menjo, és diagnòstic d'esquizofrenia pura, o sigui, és de bogeria transitòria, o sigui, compleix tots els diagnòstics d'un manual psiquiàtric d'un esquizofren, d'un trastorn obsessiu compulsiu, de... té mil paràmetres de locura total, no? Per què? Perquè, evidentment, no té cap sentit. Que per sort es passa, eh? Per això arribem a aquesta rutina que diu la Irene, perquè si no, sense menjar, sense dormir, sense pensar en una altra cosa, moriríem. Vull dir que per sort es passa. Però, clar, quan combinem això, no? Necessito una persona que sigui el meu salvador, el meu príncipe azul, i a més a més sea una bomba en la cama, i és com, buah, me voy a meter la hòstia. Vull dir, ningú és tan bo, no? Recordo, hi havia un meme per internet fa molts anys que deia, hòstia, vull una persona que sigui el meu millor amic, una persona que sigui el meu millor amant, una persona que sigui el millor pare o la millor mare, una persona que sigui el meu confident i, sisplau, que no es coneguin entre ells. Doncs seria una mica això, demanar tota la mateixa persona és un xic complicat, eh? No us estic animant a tenir 7 o 8 persones, però ser realistes amb què podem obtenir, potser sí.
Però alhora és contradictori això, perquè realment, o sigui, quan a tu t'agrada alguna persona o t'enamores o X coses, tu no ho saps realment a la primera vegada, o sigui, no penses que aquella persona et pot agradar. A lo millor comences a lo... m'agrada físicament i ja està, però després t'agrada més, i allà és ja quan et planteges tot i dius...
No, però és que és molt guai, deixa fluir.
Clar, deixa fluir, però també t'assusta, tens por, també.
Molta. Jo penso que l'amor és les coses que més por fa, però sobretot sabeu per què fa por, perquè és com una altra cosa que tampoc en parlem. Donem per suposat que ha de ser per tota la vida. Si jo amb 18 anys em plantejo que he d'estar amb algú per tota la vida, també m'espantaré. Si ens ensenyessin a fluir i dir, hòstia, ho disfrutaré mentre es duri, i quan no duri no serà un drama, tots ho suportarem bé, perquè n'hem après, i no serà la frustració de mi vida, ni em sentiré supermalament... les coses anirien d'una altra manera.
Sí.
Però en aquest sentit jo crec que els joves han canviat molt més. Jo crec, no? La vostra mirada, ja no hi ha aquell concepte d'un amor per tota la vida, o sí?
No.
Jo no ho trobo per res així.
Bueno, jo tinc parella i porto 2 anys, i hi ha dies que, jo què sé, ell és més, jo vull estar tota la vida, i jo en plan, bueno, ja veurem.
Mentre duri.
Mentre duri, perquè jo ja he tingut altres relacions, ell no, i és en plan, tot acaba i ningú... es mor i... Però bueno, hi ha dies que quan estàs enamorat hi ha dies que et nubla i dius, ai, per tota la vida. I hi ha dies que dic, fins aquí. Hi ha dies que dic, clar, i es dic, estic boja?
No, i la il·lusió hi és. Home, i què més, poder somiar que trobaràs algú per tota la vida? Home, com a somni, com a estar xulo.
Sí, però la realitat no és així.
Jo suposo que personalment he trobat, o sigui, em fa tanta por i a la vegada també una mica de mandra tot aquesta inestabilitat emocional que veig des de fora, aquest terremoto d'emociones, no? com ho veig jo des de fora, que moltes vegades ni tant se val, o sigui, tampoc he donat temps a que això pugui passar. Sempre, com a punt de vista, soc jove, vull disfrutar de la vida, no vull ficar-me en una relació, i sempre ho he pres molt així, i potser podrien haver passat altres coses, però per culpa d'aquest pensament, o gràcies a aquest pensament, mai he arribat a aquest punt. Llavors, clar, també és la meva amiga, que és la Júlia, té una relació i és una persona més de tindre relacions estables, i jo sóc una persona que he tingut una relació estable en la meva vida i fa molt de temps que ja no. I cadascú viu de la seva manera.
Creieu que entre els joves està com més de moda tenir més d'una relació, el que es parla com a poliamor o anarquia relacional, o és més vaig donar l'altre com s'ha fet sempre, o simultanejar amb 2 o 3 relacions?
No crec que estigui de moda, sinó
que ja no és tabú.
Clar, exacte, o sigui, abans era casar-te, o sigui, matrimoni amb una persona i ja està, i tota la vida, i tu aguantes i aguantes i aguantes, i ja està. I ara que podem, o sigui, pues, separar-nos o qualsevol cosa, perquè les parelles no són perfectes, o sigui, i quan portes molt de temps i no saps portar una relació, acaba supermal. Llavors, si no esteu bé junts, per què hauríeu d'estar junts? Sí que és veritat que a l'adolescència n'hi ha moltes parelles de estoy contigo porque perquè estem solos i me lio contigo i ja està. Però realment no és que estigui, jo no penso que estigui de moda.
No, no em refereixo tant a que va amunt i començar un altre, això és una monogàmia seqüencial de tota la vida. El que jo parlo és de tenir simultàniament dos o tres parelles i que ho sàpiguen, o sigui, de forma ètica, escolta'm, jo sé que tu no ho tindré tot, em puc permetre altres relacions, això està de moda entre joves?
Relacions obertes.
O relacions obertes, o poliamor, o...
Jo crec que no és tabú, ara.
No és tabú, però tampoc és algo que estigui del tot ben vist, perquè també... També jo m'ho he trobat que jo sóc molt partícip de, i molt elefant de el poliamor és supervàlid i l'hem de començar a naturalitzar de que som capaços i capaces d'estimar més d'una sola persona perquè jo mai he trobat una persona que al 100% me pueda complir tots mis deseos divinos. No he trobat encara el meu Déu personal de moment, però de mentre, fins que no trobo a ningú que m'ho compleixi al 100%, no tinc cap problema en compartir la meva vida amb diferents persones. I si sóc capaç de tindre diferents amistats, perquè no diferents relacions. I moltes vegades jo això ho he pogut dir en segons quins ambients o en segons quines amistats i que m'han tractat com un boig. O altres persones m'han dit, vale, jo ho entenc i jo veig així, però potser en aquest moment de la meva vida tampoc ho compartiré.
Ja jo que sóc una persona molt emocional, m'ho he plantejat en plan, si una persona no em dona tot, per què no busco una altra? Però no vull acabar amb aquesta persona. Però és que això és egoista per mi. No sé, jo penso que a mi no m'agradaria que m'ho fessin. Llavors, sí, perquè clar, està la gelosia, estan coses que no et deixen fer això. No sé, jo m'ho he plantejat però he dit, no, això no...
Clar, el que sí que és veritat que cada cop hi ha més estudis, no? I si tu no saps gestionar una relació, no en sabràs gestionar tres. És a dir, a vegades hi ha gent que està en poliamoria que fas cometre en quatre relacions els mateixos errors que en una, no? O caure una mica en aquests mites. El que està molt clar és que és una cosa que no és vàlida per tothom, s'ha d'evidentment respectar, però si tu mateixa dius, no, jo és que no m'hi veuria perquè no vull veure-ho en l'altre, neurona espejo total, el que no vull per mi no vull per l'altre, no? Això és evident. Però si veu coneixes algú que sí que està, jo penso que l'únic que cal que és molta ètica i molta gestió emocional, que és el que dèiem que falta molt a l'adolescència, no? Perquè jo penso que fotre'm en tres relacions sent adolescent, uf, no, si amb una ja,
no, però ja és complicat.
Que la majoria d'aquestes relacions no és tenir una relació amb una persona sentimentalment, sinó que penso que, o sigui, si tu estàs en una relació i dius en aquell moment a la teva parella poligàmia, pues buscaràs una altra persona amb la que tinguis sexe, no amb la que tinguis sentiments. O sigui, jo les parelles que m'he trobat que m'han parlat de relacions obertes sempre ha sigut de sexe, no m'han parlat de relació estable amb dues o tres persones,
és poliamor.
És diferent, no és poliamor. És sexe amb múltiples parelles i sempre el sexe més emocional o la part emocional d'una parella amb una sola. I això deixa de ser el mateix que sempre, però que per mi és anar-te al llit amb altres persones i que la teva parella ho sàpigui i ja està.
Perquè, clar, en tot això com afecten, per exemple, les aplicacions, no? Tota la tecnologia, jo crec. Potser això també propicia molt, no?, aquesta diversitat.
Bueno, jo vaig conèixer la meva parella al Tinder. Llavors, i porto 2 anys amb ell. I el meu cosí porta 5 anys amb la seva dona, que va conèixer el Badu i tindrà un fill ara. I és una altra manera de conèixer. Perquè, per exemple, hi ha gent... Jo em considero tímida a l'hora de lligar o fer això. Llavors, si jo no tingués aquestes coses a la meva mà, potser ara no tindria una relació. O sigui, és com...
Que és un bon recurs, no?
És un recurs.
Per conèixer, per contactar amb gent, però que a vegades també aquest fàcil accés, no?, a tenir relacions.
Fa por, clar.
És que és molt fàcil obrir amb un missatge. O sigui, qualsevol missatge és bo. O sigui, ja, no cal que ja comencis a lo pum pum, sinó, jo què sé, penjo una foto de Ràdio Sabadell i et contesto a lo anda, que xulo, pues ja, ahí ja comienza el juego. Ja.
Comença el joc, eh?
Jo, per exemple, he trobat que, bueno, jo he estat moltes vegades en aplicacions per lligar i tal, i pràcticament mai m'ha sortit bé. O sigui, de fet, bueno, pràcticament mai, no, només si és per enfocar-me en sexe i ja està, sí que m'ha pogut sortir mig bé algunes vegades. El 90% de vegades no, tampoc. O sigui, jo trobo que el món de les aplicacions és un molt, molt especial i que també és igual que sortir al carrer i t'has de trobar aquella persona que et pugui agradar i et pugui caure bé i, a més, pugui complementar-te com a persona i, a més, et pugui donar sexe. Llavors, clar, tot això... que és igual de difícil per mi trobar-ho al carrer que trobar-ho dins d'una aplicació, perquè la varietat de gent és la mateixa. I jo he estat en aplicacions com pot ser Grindr, que jo sempre estic superactiu en aquella aplicació, i t'hi trobes des de parelles que busquen una tercera persona per fer un trio, o persones que només volen amistat, o persones que només volen fer intercanvi de fotos, o persones que busquen una relació.
Però és que el que passa en la teva aplicació és que la majoria de gais de l'aplicació de Grindr són molts a lo que no surten de l'armari.
Bueno, depèn. Hi ha molta gent que sí que és així, que no, que clar, els que hi fa por sortir de l'armari.
És una controvèrsia.
Bueno, el que està molt clar és que si per la gent, entre cometes, posar l'etiqueta amb 40 etiquetes, no? Més normativa ja és complicat, òbviament per tota la gent no tan normativa, ja sigui per un tema físic, per un tema de diversitat, per un tema d'orientació o d'identitat, es comença a complicar molt més, no? I això és una cosa que també hem de tenir molt present. No és el mateix el que deies, la Irene, no? Que amb un missatge, jo sé que tiraré un missatge i sent noia hetero, doncs les possibilitats de que algú contesti aquest missatge són molt altes, o, ens agradi o no, en d'altres col·lectius o en altres orientacions les coses comencen a complicar. I això és una cosa que és important, no?
Donc fe.
Dèiem, a més, no, quan hem començat a parlar, el tema molt coitocèntric, hòstia, en gais, esto es brutal. O sigui, en col·lectiu gay és increïble. O sigui, una persona que es plantegi anar més enllà de lo convencional i el porno, de lo que se vende en su porno, uf, és que no va ligar, perquè és altre mundo, eh?
Vull donar la connotació que moltes vegades diu col·lectiu gay com a col·lectiu LGTB, però és que en aquesta ocasió no és col·lectiu LGTB. En aquest cas és col·lectiu gay 100%, perquè moltes vegades el que és el col·lectiu gay com a tal vol intentar agafar moltes arrels de el que és les relacions de model hetero, i les vol portar al seu col·lectiu i està destrossant per dins el que és el col·lectiu i a la gent que està dins, perquè bueno, jo sí que puc tindre un aspecte masculí i tal, però tinc un aspecte realment molt andrògen, a mi em coneixen com a Marc, però també em dono a conèixer per les xarxes socials com a Ros, com amb maquillatge, amb els meus vestits o el que sigui, i és difícil, perquè moltes vegades també em poden tractar com a trans i em poden fetichitzar com a trans o com una dona, i és complicat, és un altre grau de complicació que és un afegit.
Bueno, jo penso, sempre he dit, no?, que les aplicacions serveixen per ampliar el on coneixem gent, no?, ens donen més opcions a conèixer gent, com més selectiu ets potser menys opcions hi ha en una aplicació, i quan estàs en col·lectius molt específics surt més en compte ser activista o plantar-se al carrer, o no sé, si tu ets molt, molt de muntanya, et surt més a compte fer-te de la Unió Excursionista que fer-te de Tinder, no? Vull dir, doncs això és un poc el mismo, no? Si tu tens clar per on van els teus tiros, fer activitats també va bé i sortir de les aplicacions.
I respondre sempre als interrogants, i això és el que intentem fer a Parlem de Sexe. Moltíssimes gràcies al Marc, a la Júlia i també a la Irene, i evidentment a la Laura, per doncs, a passar aquesta estona de vida, de ràdio, i doncs, a parlar amb tota naturalitat. Que vagi molt bé i bon dia. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. I feed all through the night. Sunlights up the daytime. Moonlights up the night.